I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda, sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Programa de música i història en el qual escoltem músiques compostes en el segle passat i evoquem el context històric d'aquestes músiques. Avui serà un monogràfic dedicat al músic Manuel de Falla. Esteu escoltant Ràdio Contrabanda, Contrabanda FM, el 91.4 de la FM. Us podeu escoltar per aquesta freqüència a Barcelona i els municipis del voltant. Si no viviu en aquesta zona, també ens podeu escoltar per streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Estem emetent en directe aquest programa avui, que és dissabte 1 de juny de 2018. Ara són més o menys les 12 i 9 minuts. I aquest programa també el podreu escoltar amb repeticions que us diré al final del programa. Bueno, són els dissabtes a les 12, com avui, i els dimarts de 2:30 a 4 de la tarda. Avui estarem aquí fins a la 1:30 del migdia. També saludo els amics oients de Radioactiva del País Valencià, que també poden escoltar aquest programa, les repeticions d'aquests programes, els dissabtes a les 9 del matí. A Radioactiva del País Valencià. Manuel de Falla. Manuel de Falla és el gran, el més músic espanyol més gran i més universal. I és un dels, és andalús també, va néixer a Càdiz, i és un dels andalusos universals, també junt entre altres amb Federico García Lorca i Pablo Picasso, que van ser contemporanis de Falla i amics seus i que van tenir, van treballar amb ell, com després veurem. Manuel de Falla va néixer a Càdiz, fill d'una, la seva mare era pianista, per tant, des de molt jovenet ja se li va inculcar l'amor a la música i va entrar en el món de la música. Va començar a estudiar piano, harmonia i contrapunt al seu Càdiz natal. A l'edat de 21 anys, en 1879, bueno, no us havia dit que va néixer el 1876, o sigui, a la quarta part del segle XIX, i en 1897, a 21, va anar a Madrid per poder estudiar al Conservatori de la capital. Va fer les seves primeres composicions encara no conegudes, no de les seves més conegudes. I l'any 1901 va tenir un coneixement amb una persona que va influir molt en la seva carrera i la seva música, que va ser el músic català Felip Pedrell. Felip Pedrell va ser un compositor català que es va dedicar a investigar el folklore d'Espanya, tots els llocs d'Espanya. El va transcriure, aquests folklores els va transcriure amb partitures, i va influir molt amb una sèrie de músics que són l'escola del nacionalisme espanyol, que et diuen nacionalisme espanyol, músics com Joaquín Turina, com Enrique Granados, com Isaac Albéniz i com el Manuel de Falla, que avui estem abocant. Falla, doncs, va conèixer Pedrell, es va imbuir en Pedrell d'aquest coneixement i influència de la música folklòrica de tot Espanya, i això va influir, com veurem després, molt en la seva música i les seves composicions. L'any 1901 també va estrenar al Teatro Cómico de Madrid la sarsuela Los Amores de Inés, que és una obra que no ha quedat d'entre les seves més millors, però en fi, que va representar la seva estrena com a compositor de música, de teatre, amb aquesta sarsuela Los Amores de Inés. Va conèixer també a Joaquín Turina i Amadeo Vives, que són dels compositors d'aquest nacionalisme musical, en el corrent dintre la qual s'enquadra Manuel de Falla. I va conèixer també Amadeo Vives, amb un altre català, compositor de català, però que va residir a Madrid gran part de la seva vida, que va composar sarsueles molt conegudes, molt famoses, i Falla va col·laborar amb ell amb algunes sarsueles que no van arribar, però, a ser estrenades. També l'any 1904, vivint a Madrid, va acabar la seva primera obra mestra, obra ja que li va donar fama i que es va interpretar universalment i segueix interpretant, que va ser el ballet La vida breve. El va acabar aquest any 1904, però no es va estrenar fins al 1913, quan ja Falla estava vivint a París. El ballet La vida breve té una música amb la qual es barreja la influència de la música de Wagner, el compositor romàntic Wagner, que era el gran, diguéssim, l'última gran figura de la música europea i universal, el Richard Wagner, compositor que composava dintre la corrent del romanticisme musical, però d'una manera molt, molt personal. I també en aquesta obra La vida breve barreja això amb la influència de Pedrell, a la qual es veu amb que introdueix una sèrie de melodies d'origen amb músiques populars espanyoles. Anem a escoltar un fragment d'aquesta Vida breve de Falla, de Manuel de Falla, l'interludi i la dansa, que és el principi d'aquesta obra La vida breve de Manuel de Falla. Thank you. Hem escoltat aquest inici del ballet La vida breve, de Manuel de Falla, on hem vist com es barregen les influències del romanticisme de Wagner, que es nota molt al principi de tot, si us heu fixat, amb els ensenyaments de Pedrell i la introducció de temes de la música popular espanyola. Falla, l'any 1907, Manuel de Falla marxa a viure a París per tal de promocionar-se com a músic. París, en els principis del segle XX, era el centre de la cultura i la música europea. Falla, doncs, va marxar a viure a París i allà va conèixer els compositors més importants del moment. Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, i també els espanyols Isaac Albéniz i el pianista espanyol Ricardo Viñes, que va ser un gran amic seu de Falla. També va conèixer el pintor Pablo Picasso, amb el qual també va fer treballs conjunts en el teatre. Doncs bé, Falla es va trobar submergit en aquest ambient musical, en el qual hi havia dues tendències musicals, sobretot. L'una era l'impressionisme musical, que era un paral·lel a l'impressionisme en pintura, una música que intentava reflectir moments, impressions, no volia ser realista, sinó que volia reflectir la impressió de la realitat a les persones, no? Els músics més expressius d'aquesta tendència eren el Debussy i Ravel, que hem esmentat ara, i també una altra tendència era el nacionalisme musical, que es basava en recollir a la música clàssica elements del folclore de diversos països, sobretot del folclore dels països de perifèrics d'Europa, el folclore rus. Tenim a Rimski-Korsakov, tenim a Mussorgsky, després a Stravinsky, del folclore espanyol, amb el Falla que estem veient, el Beni, Granados, i també del folclore d'altres països de centre Europa, com el Béla Bartók, que recollia el folclore hongarès, el folclore finlandès, el folclore també d'altres músics de la perifèria europea. Bé, doncs Falla es troba submergit en aquest ambient musical i agafa elements tant de l'impressionisme com del nacionalisme musical. L'any 1909 estrena quatre peces espanyoles per a piano. L'any 1913 estrena La vida breve, que havia composat abans, l'estrena per fi a Niça. I el 1914 publica la seva segona gran obra, Les siete canciones populares españolas. Són set peces per veu i piano, inspirades en diferents estils populars espanyols: jota, seguirilla, polo, nana. I és una obra capdalt en la música espanyola i en el nacionalisme musical en general, per tal com reinterpreta magistralment la música popular. Anem a escoltar d'aquestes siete canciones populares espanyoles, anem a escoltar-ne dues, que són la jota i la nana, interpretades per la gran soprano catalana Victoria de los Ángeles amb l'orquestra del Teatre Lliure. Escoltem, doncs, jota i nana.
Dicen que
Molt bé, doncs hem escoltat aquesta Jota i Nana de les típiques cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, compositor al qual estem dedicant avui aquest programa Músiques del Segle XX. He tingut una trucada d'una oient, la qual me n'alegro molt, i us animo a tots a que si teniu algun comentari que fer, pues, que truqueu, que a mi m'agrada molt rebre un feedback dels oients. Us dic el telèfon de Ràdio Contrabanda, que és el 893 31 56 00. Bé, doncs continuem amb Manuel de Falla. Manuel de Falla, que l'any 1907 1915 es trasllada a viure a Madrid, deixa París i es trasllada a viure a Madrid. Ara, una mica d'història, com era aquest Madrid i aquesta Espanya de l'any 1915. Hi havia hagut fa pocs anys la restauració borbònica dels Borbons, després de la Primera República i el regnat d'Amadeu de Savoia, i teníem el rei Alfons XII, el Borbó Alfons XII, governant com a rei d'Espanya. Hi havia un sistema polític que s'anomenava el tornisme, que era que hi havia dos grans partits, un més conservador i un més liberal o més progressista, que es tornaven en el govern. Em sembla que el més conservador era el partit de Maura, i el més liberal era el partit de polítics com Canalejas, els conservadors Maura i Dato, i els liberals com Canalejas. Hi havia també, però, una oposició republicana que volia que tornés la república, que estava formada per partits republicans, diguéssim, d'esquerra, republicans purament republicans, de centre, i també pel Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, que ja existia i era un partit molt important, i en aquesta època era un partit molt més d'esquerres i molt més revolucionari que el PSOE que tenim ara. L'any 1915 Europa estava assumida amb la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Espanya va ser neutral, es va mantenir fora d'aquesta guerra, i això va fer que hi hagués una certa esplendor econòmic, perquè Espanya subministrava als bandos en guerra, doncs, alguns subministres industrials, encara que això no es va aprofitar a fons tal com es podia haver fet i tal com sí que van fer els Estats Units d'Amèrica, no? Que es van aprofitar de ser neutrals al principi de la guerra per la seva economia, diguéssim, créixer a partir dels subministres als països que estaven beligerants en aquesta guerra. I el moviment obrer estava molt actiu en aquesta època també, i es va produir precisament un acostament entre la UGT, el sindicat socialista, l'UGT en el qual hi havia dirigents com Julián Besteiro i Largo Caballero, i la CNT, el sindicat anarquista, que era el que predominava, el que tenia més afiliats, amb dirigents com Àngel Pestaña o Salvador Seguí, el noi del Sucre. I fruit d'aquest acostament, d'aquesta unitat d'acció, l'any següent, l'any 1916, es va prohibir una vaga que va tenir molta importància, que va tenir molt seguiment i que va tenir un gran impacte amb la societat d'aquells anys. A partir de l'èxit d'aquesta vaga, es va convocar per l'any 1917 una vaga general, que es va pretendre que que fos revolucionari, que canviés el que derroqués la monarquia i implantés una república socialista. En aquesta època ja us dic que el PSOE i l'UGT eren sindicats, eren uns moviments que s'inspiraven bastant en la revolució russa i volien que hi hagués un canvi revolucionari a Espanya. Però aquesta vaga general finalment va fracassar i llavors pues, en fi, no es va aconseguir enderrocar la república, la monarquia, cosa que no passaria fins al 1931, en el qual s'implantaria la segona república. Bé, doncs, dintre d'aquest context històric, Manuel de Falla va estrenar la seva composició més important i més coneguda universalment, que és el ballet El amor brujo. Es va estrenar el 15 d'abril de 1915 al Teatre Lara de Madrid, cantat per Pastora Imperio, perquè és un ballet que té diversos protagonistes masculins i femenins, però hi ha un de principal que el va interpretar la cantant Pastora Imperio, que era una bailaora i cantaora de flamenco casada amb el torero Joselito el Gallo. O sigui, era una figura pública, una figura, diguéssim, avui en diria mediàtica. I Falla va decidir, jo crec que amb encert, va decidir estrenar no amb una cantant d'òpera o de sarsuela clàssica, sinó amb una cantant de flamenco, aconsellat amb això per alguns amics seus com Jacinto Benavente, i jo crec que això va contribuir a l'èxit d'aquesta estrena de L'amor brujo. En paral·lel va fer el mateix un altre compositor, el nord-americà George Gershwin, que també va estrenar la seva òpera Porgy and Bess, també, que era una òpera que juntava el jazz i la música clàssica, i també ho va fer que fos protagonista músics de jazz o cantants de jazz i no cantants de música clàssica. Doncs Falla va fer el mateix, diguéssim, que va fer Gershwin en Porgy and Bess. Va fer el mateix per L'amor brujo. L'amor brujo immediatament va tenir un gran èxit i es va començar a representar per tot Espanya i més tard per tot Europa i per tot el món. Anem a escoltar tres fragments d'aquesta obra, la més important de Falla, la més coneguda, i també la seva peça més coneguda, la seva part, que és la dansa ritual del fuego, és una part instrumental. L'escoltarem amb la seva versió primer clàssica i després escoltarem altres versions d'aquest Amor brujo. Escoltarem una versió per l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per Daniel Barenboim. brujo de, El amor brujo de Manuel de Falla, versió tradicional, la clàssica, tal com la va composar Falla. Aquesta música ha tingut moltíssimes versions, amb música clàssica, en jazz, també, i també en flamenco. I ara escoltarem una versió de flamenco contemporani, una versió que va fer el Paco de Lucía amb el seu grup. Escoltem doncs aquesta versió de L'amor brujo per Paco de Lucía. versió de Paco de Lucía d'aquesta Danza Ritual del Fuego de Manuel de Falla. I ara escoltarem, per acabar amb L'Amor Brujo, una altra part d'aquesta, de les més conegudes d'aquest ballet, L'Amor Brujo. És la Canción del Fuego Fatuo, i l'escoltarem en una versió de la cantant de coples Rocío Jurado, que la veritat és que fa una versió molt, molt, molt bona d'aquesta música de Manuel de Falla. Escoltem, doncs, la Canción del Fuego Fatuo. Ja hem escoltat tres parts d'aquest Amor Brujo de Manuel de Falla, compositor al qual estem dedicant el programa d'avui de músiques del segle XX. I a l'any 1916, continuant amb el recorregut biogràfic i musical de Manuel de Falla, aquest any estrena a Madrid una altra de les seves obres mestres, que s'han interpretat i segueix interpretant molt, que és una canció Noches en los Jardines d'Espanya, que és una obra, un concert per piano i orquestra. I escoltarem el primer moviment d'aquest concert de Noches en los Jardines d'Espanya, que es diu En el Generalife. És un concert que aboca tres jardins d'Espanya. El primer aboca el Generalife, l'altre aboca l'altra ciutat lejana i el tercer en els jardins de la Sierra de Córdoba. Escoltarem, doncs, aquest primera part en el Generalife. Està interpretat per la gran pianista Liza de la Rocha i l'orquestra del Swiss Romanda, i dura uns 10 minuts, per tant és una peça una mica llarga. L'escoltarem per això sencera. Thank you. Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla. Continuem repassant l'obra d'aquest músic, del més gran músic espanyol i el més internacional. En aquests anys Falla va conèixer a Igor Stravinsky i a Serge Diaghilev, perquè van fer una gira per Espanya amb els Ballets Russos. Serge Diaghilev era el director dels Ballets Russos, que eren una institució d'origen rus, però que va actuar molt per Europa, sobretot a París. I Igor Stravinsky, un dels compositors que havia composat més músiques per aquests Ballets Russos. Llavors Diaghilev li va encarregar a Falla una obra que serà El sombrero de tres picos més endavant. L'any 1917 Falla va estrenar El corregidor de la Molinera, i el 1919, ja en les acaballes de la Gran Guerra, va estrenar una obra basada en aquesta corregidora de la Molinera, una obra de ballet, responent ja a l'encàrrec que l'havia fet Diaghilev pels Ballets Russos. Aquesta és una altra de les obres mestres de Falla, és la que es diu Sombrero de tres picos, un ballet que es va estrenar amb coreografia de Massin i decorats de Pablo Picasso, que era un altre amic de Falla. En aquesta època Falla ja era un mestre reconegut a nivell europeu, i aquest ballet es va estrenar a la ciutat de Londres. El corregidor de la Molinera és un ballet que l'argument és un argument picaresc sobre una molinera molt, molt guapa, i el corregidor, que és una autoritat del poble, que la vol conquistar o conquerir, vol lligar amb ella, i llavors és tota la història de la molinera, com enreda el corregidor, com fins que finalment doncs se surt ella amb la seva, però sense que el corregidor aconsegueixi portar-la al llit a la molinera. Llavors, sobre aquest argument, Falla fa aquest ballet. Ara escoltarem uns fragments d'aquest ballet. Escoltarem concretament una part que es diu La danza de los vecinos, i una altra que es diu I la danza final. Ara mateix estic posant el disc. Escoltem doncs aquestes dos fragments del sombrero de tres picos de Falla. En primer lloc escoltarem La danza de los vecinos, que Falla deia que eren unes seguirilles, o sigui, que estava inspirada en el ball de les seguirilles. Bé, ara escoltarem un altre fragment d'aquest ballet El sombrero de tres picos. Escoltarem la danza final, que és una jota.
Thank you.
Danza final del sombrero de tres picos de Falla. Seguint la seva biografia, l'any 1919 van morir els seus pares i Falla va marxar a viure a Granada amb la seva germana Maria del Carmen, amb la qual va viure tota la seva vida, el que el va acompanyar en tota la seva vida. Falla i la seva germana vivien a Granada, a un dels Càrmenes del barri de l'Albaicín, o sigui, amb un ambient incomparable, amb un ambient magnífic, un entorn magnífic, i el Falla es va convertir en un personatge típic de Granada i del barri. Es diu que el tramvia, quan baixava cap al centre de Granada, es parava davant de la casa de Falla i li deia a Falla: "Maestro, que nos vamos", i l'esperaven fins que ell pujava al tramvia. Falla Granada va fer amistat amb els intel·lectuals locals, com Fernando de los Ríos, Manuel Ángeles Ortiz i sobretot Federico García Lorca. A pesar d'aquestes amistats, Falla era un home molt catòlic i més aviat de dretes. En canvi, tenia amics d'esquerres, com eren aquests que he dit. De l'amistat amb aquesta gent, i sobretot amb Federico García Lorca, va sortir una iniciativa també important en la vida de Falla, que va ser la convocatòria del concurso de Cantejondo, que va ser l'any 1922. Amb aquest concurs, Falla, García Lorca i altres amics de Granada van pretendre rescatar, recuperar el cante flamenco original, el cante flamenco racial, Hondo, que s'havia perdut en aquells anys, s'havia adulterat a través de les interpretacions dels cafès cantantes, que eren més per satisfer el públic i havien perdut una mica el caràcter racial del cante Hondo, del cant gitano andalús. Llavors, per recuperar aquesta essència del flamenco, van organitzar aquest concurs de Cantejondo, en el qual es va convidar a concursar a cantants amateurs, no es va permetre professionals, si bé els professionals van actuar fora de concurs. El concurs es va fer a la plaça de los Aljibes de l'Alhambra de Granada el 3 i 14 de juny de 1922. Falla es va entusiasmar amb la seva preparació, va intervindre molt, va redactar un fulletó que es diu El Cantejondo, Canto Primitivo Andaluz, que és molt interessant perquè en ell fa un anàlisi musical del Cantejondo des del punt de vista de la música, diguéssim, de l'harmonia clàssica. I és un text molt original que els aficionats al Hondo i a la música us recomano que llegiu. El Cantejondo, Canto Primitivo Andaluz, de Manuel de Falla. El concurs va celebrar amb assistència de figures de la intel·lectualitat i de la música, com aquest Fernando de los Ríos, Andrés Segovia, el pintor Zuloaga, Santiago Rusiñol, i també de flamencos consagrats que van actuar fora de concurs, com Pastora Pavón, Nanyo de los Peines, Ramon Montoya, Antonio Chacón, Manuel Torre. I el va guanyar al concurs un cantaor de 72 anys, de Córdoba, Diego Altenazas. Thank you.
pone presente. Los gitanos que yo he sido, que te dan para creer. Los gitanos que yo he sido, que te dan para
va guanyar el concurs i es va donar un premi especial a un nen de 12 anys que més tard es va convertir en el gran cantaor Manolo Caracol. Bé, un cop passada aquesta event del concurs, Falla va estrenar l'any 1923 El retablo de Maese Pedro, una de les seves obres també molt conegudes, una obra molt original perquè es basa en un fragment del Quijote de Cervantes, en el que el Don Quijote veu una representació de titelles i pensant-se que són reals el que estan fent, amb la seva espasa ataca el dolent de la representació i es carrega tot el tablado i el teatre de titelles. Doncs bé, basant-se en aquesta història, Falla va fer aquest El retablo de Maese Pedro, en el qual l'interpreten cantants i també hi ha un teatre de titelles i els titelles també apareixen dintre de la representació. Falla va estrenar a Sevilla i a París aquesta obra, i amb aquesta obra va començar l'interès de Falla per la música espanyola del Renaixement, ja no tant per la música espanyola folklòrica, sinó per la música del Renaixement, la música i del segle d'or espanyol, música de músics com Domenico Scarlatti i altres, i la seva obra va començar a ser influenciada per aquesta música espanyola del segle d'or. Una altra obra que mostra aquest interès de Falla per la música del segle d'or espanyola és el seu concierto para clave, que va estrenar l'any 1926, i és una altra de les seves obres més representades i una de les seves obres mestres, de la qual escoltarem ara un fragment. És una obra amb tres moviments i escoltarem el segon moviment d'aquest concerto para clave. Aquest concert el va dedicar Falla a una gran clavecinista que era Wanda Landowska, que era amiga seva, i escoltarem una versió per l'Orquestra Sinfònica de Nova York dirigida pel gran mestre Pierre Boulez. Escoltem doncs aquest el segon moviment d'aquest concert, que és un moviment en el qual se sent un el clau i l'orquestra fan una música amb un ambient tenebrós com de Setmana Santa, com de processó, i és una música que expressa molt bé la religiositat de Falla i aquesta influència que tenia en aquests moments de la música del segle d'or espanyol.
Thank you.
Concierto para clave de Manuel de Falla, una obra per a mi enigmàtica i molt interessant, perquè junta reminiscències de la música del segle d'or amb unes harmonies molt dissonants i molt contemporànies. I per mi és una de les obres més interessants de Manuel de Falla. Bé, Falla va viure la Guerra Civil Espanyola amb uns sentiments ambivalents, perquè si bé simpatitzava amb la República, però també era un home molt religiós i no estava d'acord amb les cremes de convents i d'esglésies que van transcórrer durant la Guerra Civil. I llavors la seva posició va ser ambivalent. Al acabar la guerra, de fet, el règim del general Franco l'any 1939 va intentar absorbir a Falla, li van oferir una càtedra al Conservatori de Madrid i a l'Acadèmia, però Falla ho va refusar i l'any 1940 se'n va anar va emigrar a Argentina. No diríem exilar-se, perquè no tenia per què marxar, sinó que el franquisme va intentar que es quedés, però ell va emigrar a Argentina i va viure a Argentina fins que va morir a l'any 1946. Mentre estava a Argentina va composar algunes obres, sobretot les seves suites homenatges, una obra formada per quatre peces orquestrals dedicades a Debussy, a Ducasse, a Pedrell i a Arbós, i va compondre la seva última obra que no la va poder acabar, gran obra, que és l'Atlàntida, que és un poema musical sobre l'obra de el poema de Jacint Verdaguer, l'Atlàntida, el poeta català. Doncs Falla va composar una gran obra orquestal amb orquestra, cor i cantants solistes que no va acabar, i la va acabar després de la seva mort el seu deixeble Ernesto Halffter, i es va estrenar l'any 1961 a Barcelona amb Victoria de los Ángeles i Eduard Toldrà. Bé, doncs ja no ens dona temps a més. Acabem aquest programa amb un fragment d'aquesta obra pòstuma de Manuel de Falla, l'Atlàntida, i ens despedim de vosaltres i us emplacem pel proper programa en directe, que serà d'aquí a dos dissabtes, i per les repeticions d'aquests programes, que seran els dissabtes de 12 a 1 i mitja i els dimarts de 2 i mitja a 4 de la tarda. Bé, acabem doncs amb aquest fragment de l'Atlàntida de Manuel de Falla.